Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el Barça a cavall entre la frustrant i decebedora derrota a Cádiz i la cita de demà en Champions contra la Juve al Camp Nou per certificar la primera plaça de grup. Ara sentirem a Ronald Koeman en la prèvia del partit. No amaga que està enfadat, cabrejat, ha dit ell textualment, per com s'han encaixat gols que han costat molts punts a la Lliga al Barça en els últims partits. Ha defensat també a Leo Messi després del seu dolent partit a Cádiz i s'ha tornat a queixar amb contundència dels horaris que li posen al Barça en els partits de Lliga fora de casa. Ho ha vinculat d'alguna manera a la lesió de Dembélé, que no és important, però que el tindrà uns dies lluny dels terrenys de joc. De seguida sentim a Koeman i també a Coutinho, que diu que l'equip parla molt internament per millorar el rendiment a la Lliga. Bona falta fa perquè després dels resultats del cap de setmana el Barça es queda a 12 punts del líder, l'Atlètic de Madrid, amb els mateixos partits. El Real Madrid va treure endavant el partit de Sevilla, sense brillantor, però el va treure, i ara ja es centra en la final que té dimecres davant del Borussia Mönchengladbach en Lliga de Campions. Avui es tanca la jornada de primera divisió amb un Eibar-València a partir de les 9 de la nit. A segona, importantíssima victòria de l'Espanyol, 2-0 a l'Sporting per recuperar el liderat, ni que sigui de forma provisional, perquè avui el Mallorca rep el Castelló, però porta l'Espanyol 9 de 9. I és evident que ha recuperat la bona dinàmica. Ho comentarem amb el Quique Iglesias i el Javier de Haro. Victòria del Girona, 0-2 a Albacete. El Girona, que escala posicions a la classificació, ja situa a 3 punts de la promoció d'ascens amb un partit menys. El que no surt de la cua és el Sabadell, que hi va caure 0-1 davant l'Oviedo amb polèmica al final amb el VAR, que va fer rectificar a l'àrbitre un penal a favor del Sabadell que en directe havia assenyalat. En bàsquet, la jornada de la Lliga CB ens deixa la pallissa del Barça al Gran Canària, 91-63, la de l'Andorra al Betis, 72-55, i la victòria també del Joventut davant del Saragossa, 88-81, amb López Aróstegui com a MVP de la jornada. El Manresa ha descansat. En handbol, la selecció espanyola juga avui la classificació per la segona fase de l'europeu femení de Dinamarca. Avui necessiten empatar davant la República Txeca. En natació, Mireia Belmonte i África Zamorano han aconseguit aquest cap de setmana a Castelló les mínimes pels Jocs de Tòquio. I en waterpolo, polèmica eliminació del Barcelona de la Eurocup, ja que els seus rivals a la Lligueta van pactar un empat en un partit que es va haver de repetir, deixant fora el Barcelona. Avui comentarem la jugada, com cada dilluns, amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón, i les preguntes del dia a Esports Cope. Avui en Clau Barça us preguntem què és millor pel Barça, que Messi renovi o que Messi marxi. Que Messi renovi, 42%. Que Messi marxi, 58%. En clau espanyol, us preguntem quin rival veieu més fort per l'ascens directe. Guanya clarament el Mallorca amb el 71% dels vots, segon Almeria, 25%, tercer Leganés, 3%, i quart Sporting amb només l'1% dels vots. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports Cope.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-330.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Y va a empezar lo de Cádiz. ¡Oli!
Con saque de centro a cargo del Barça, que va a jugar a nuestra derecha. De negro ha sacado 3-20 para Griezmann. Griezmann que la deja atrás para Mingueza. Sí, señor, desde la parte izquierda el capitán Alex va a botar el córner. ¡El balón a gol!
Mira.
segundo palo, vaya cantada de la defensa también de Marc André Ter Stegen. Entró el balón en la portería del Barça, marca el Cádiz en el minuto 8 de juego de esta primera parte, marca el Cádiz, Cádiz 1, Barça 0.
Va a sacar el córner Leo Messi, se acerca Felipe Coutinho. Vamos a ver si hacen una jugada en corto o lanza largo. Ahí está centrando. ¡Córner! Se iba a meter con Olímpico. Envió a córner. ¡Ledesma! Descanso final de la primera parte. Se acerca Leo Messi a hablar con el árbitro. Terminó la primera parte. Derrota de momento del Barça. Cádiz 1, Barça 0. Leo perseguido por Johnson. Se mete dentro del área. Leo, el balón. Portero, ¿no?
No, no, entró con un defensa.
¡Gol! El centro de Jordi Alba. Se la mete el Cádiz. Empata el Barça en el minuto 12 de juego. Y esta segunda parte, la jugada de Jordi Alba. Balón dentro. Acala. En propia puerta. Empata el Barça. Cádiz 1, Barça 1, minuto 12 y medio de juego de la segunda parte. ¡Cuidado!
¡Ahí va!
¡Marc André Ter Stegen! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Acababa Negredo. De salir Negredo! ¡Acababa de salir Negredo! Bueno. ¡Vaya despiste, vaya caraja! ¡Marc André Ter Stegen! Marco. ¡El balón suelto, muerto en el área pequeña para Negredo! Ahí está, como diría Lama, la mujer barbuda, el circo. Marca Álvaro Negredo para el Cádiz. Estamos en el 17 de juego de esta segunda parte. Gol del Cádiz, gol de Álvaro Negredo. Va Cádiz 2, Barça 1. El balón fuera, final. Primavera del 90-91, 2-1 gana el Cádiz, Elena Rubén, Rubén Elena.
Se han dado la mano los dos entrenadores, Koeman 6.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la cadena COPE del Cádiz 2, Barça 1. Efectivament, la mujer barbuda es va passar pel Carranza, un marcador que allunya més encara el Barça de la lluita pel títol. El Barça està a 12 punts del líder, que és l'Atlètic de Madrid, que més porta disputats els mateixos partits que el Barça, que torna a estar a 6 del Madrid amb un partit menys. Ara mateix el Barça ocupa la novena posició a la Lliga. El programa de la propera jornada, el Barça rebrà el Llevant diumenge a les 9 de la nit, i el partit de la jornada el tenim dissabte a les 9, derbi Real Madrid-Atlètic de Madrid. I 13, saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
No hi ha manera, eh? Semblava que el Barça entrava en bona dinàmica de joc i de resultats, i de sobte frustrant derrota a Cádiz, el dissabte.
Sí, sí, però era amb el plan B. El plan B davant del Ferencváros, davant del Dinamo de Kiev, fora de casa. Tothom deia que havia trobat una plantilla, un fons d'armari molt important amb la gent jove, però el plan A, amb la gent que va descansar, com Coutinho i Leo Messi, va sortir pitjor.
Sí, sí. Saluda l'Helena Condis. Què tal, Helena? Bona tarda.
Molt bé, Joan. Molt bona tarda.
I a més, el Barça perd a Dembélé. La lesió no és greu. Sembla que no s'allargarà masses dies, però estarà un temps fora de competició.
Caurà de la convocatòria que donarà Koeman demà al migdia. Té una elongació als isquios de la cama dreta. Ell espera estar com a màxim 3 setmanes de baixa, no és res greu. I pendents d'un tití, perquè el central insisteix, ja ho venim dient des de la setmana passada, que ell està llest per rebre l'alta mèdica, per reaparèixer, així que demà pot ser la gran novetat d'aquesta llista després de l'últim entrenament que farà la plantilla a la Ciutat Esportiva.
Doncs vinga, sentim a Ronald Koeman, que ha estat bé la seva roda de premsa d'aquest matí, prèvia al partit de demà contra la Juve. D'entrada, Helena, dir que Ronald Koeman no ha amagat que està cabrejat, ha dit ell, per com l'equip, sobretot, està encaixant gols en els últims partits.
És que és molt transparent, Joan, i avui se'l veia enfadat, se'l veia molest, es nota que encara li dura aquesta frustració després de la derrota a Cádiz. El seu missatge al vestidor de no podem fallar que en remarcava la prèvia, no va tenir l'efecte esperat. Potser per això va ser molt més dur amb els seus jugadors. Ell ja ens ha explicat que durant el partit el veiem poc expressiu perquè no li agrada cridar ni córrer per la banda, però dins del vestidor no es mossega la llengua, o això almenys és el que, pel que ens ha explicat, els va dir ahir en la reunió amb la plantilla l'endemà de perdre el Carranza.
Bueno, es para estar descontento. Siempre hay que analizar una derrota y yo creo que hay una diferencia en perder un partido como hemos perdido otro sábado que perder en un campo como Atlético de Madrid. Yo creo que yo soy alguien que no hago teatro, entonces soy así y si pierdo estoy cabreado. Entonces así he dicho a los jugadores en nuestra reunión ayer antes de nuestro entreno, porque yo creo que estando en el Barcelona, que no se puede aceptar goles que hemos encajado en varios partidos.
També ha dit que la responsabilitat sempre recau en mans de l'entrenador, que ell l'assumeix, però ha insistit en això, en els errors individuals en defensa, que han estat una constant aquesta temporada, no només Cádiz, també recordareu Getafe, Vitoria i el Wanda, pífies defensives que han costat molts punts a l'equip i possiblement també una lliga.
Sí, és que plou sobre mullat en aquest aspecte. Es parla molt del partit de Leo Messi, que per mi va fer un dels seus pitjors partits amb la samarreta del Barça, però com en l'ha defensat avui, eh?
És que sembla que si Messi fa un mal partit, als altres se'ls tapa totes les vergonyes a la resta de futbolistes. El Barça té un problema, i és evident, a banda del problema defensiu, que és la manca de reacció. Porten 4 derrotes en 10 jornades. Els 6 partits on han començat perdent han estat incapaços de remuntar. Només en 2 han rescat un empat, Sevilla i Alavés. I en aquest context ja hi ha qui comença a qüestionar Leo Messi. Koeman continúa en la seva línia, l'eximeix a Leo Messi gairebé tots els mals de l'equip.
Que a veces el culpable más fácil es Leo Messi, porque por su trayectoria, por ser mejor del mundo, pero no creo que Leo ha hecho errores individualmente en defensa. Entonces yo creo que es fácil de buscar. Yo creo que es un tema de todo el equipo donde defensivamente tenemos que mejorar, ser más agresivos. Y claro, en algunos partidos no hemos tenido suficiente efectividad en nuestras ocasiones que hemos creado. Yo creo que son las dos cosas, pero bueno, nos han marcado goles que no podemos dejar.
Ja en parlaré molt i després abastament al debat, però sí. El partit de Messi va ser, per mi, molt dolent. Molt dolent.
Molt, molt, molt dolent, i és pràcticament una tònica pràcticament durant tota la temporada, a excepció de la segona part davant del Betis, que va jugar només 45 minuts. La resta ha jugat tots els minuts a la Lliga, no? Els 90 minuts. I sí que el vaig veure, per exemple, aquell dia que estava escalfant, amb moltes ganes, va sortir i va marcar 2 gols, és veritat que un de penal, però és que a casa, per exemple, ha marcat el primer partit de Lliga del Barça davant del Villarreal, un gol a casa, i també un gol davant de l'Osasuna, no? Però la resta pràcticament està absolutament inadvertit. I a la Copa d'Europa, per exemple, ha marcat 3 gols, és veritat, però els 3 a casa i de penal. I fora no ha jugat. De manera que jo crec que amb el pla A, el propi Ronald Koeman veu a Messi, a Coutinho i altra gent que és més veterana, i el plan B, quan surt el plan B, diu Ronald Koeman que veu més frescura, textualment, no? De manera que sí, hi ha una mica de tot d'aquesta forma de joc de Leo Messi, mentalment, físicament, no està bé. Era una excusa, per exemple, al Metropolitano, perquè venia de jugar al Perú i el tema d'Hisenda i tal, però ara no s'excusa. Hauria d'estar descansat, però sembla que la seva ment estigui en un altre lloc. És veritat que no van jugar bé, ni van estar concentrats ni Jordi Alba, ni Bussi, ni l'Anglès, ni molta gent, no? Però també, clar, quan tens a Leo Messi esperes molt més d'ell.
Sí, i aquesta temporada no està decidint partits com ho venia fent els últims anys. Helena, després quan li han preguntat a Koeman sobre la lesió de Dembélé, ho ha lamentat i ha aprofitat per vincular-ho amb el tema dels horaris, que no és ni molt menys la primera vegada que Koeman es queixa dels horaris que li posen al Barça, sobretot quan juga partits de Lliga fora de casa.
Sí, ja va amb el discurs après. De fet, un dia jo li preguntava per una cosa que tampoc tenia massa a veure directament amb el calendari, també va aprofitar per explotar contra els horaris, i avui, amb el pretext de la nova lesió de Dembélé, també ha deixat anar la seva queixa. Assenyalat el calendari com a culpable d'algunes de les lesions als seus jugadors. Se'ls acabaran matant, inclús ha dit Koeman, pel poc descans que hi ha entre partits i perquè el Barça, i en això sí que té raó, sempre li toca jugar fora de casa a les 9 de la nit, inclús el 22 de desembre a les 10 de la nit contra el Valladolid. Escolta.
Claro que es una lástima de perder otro jugador en tema de una lesión. Es un paso atrás porque él estuvo bien, físicamente ha mejorado mucho y sabemos que tiene una historia, tiene una pasada con pasado con temas lesiones y bueno, que es recuperar y intentar estar bien. Pero yo creo que es una razón más que me quejo de los horarios de partidos, porque yo creo que vamos a perder mucho más jugadores de temas lesiones. Estamos matando a nuestros jugadores porque no entiendo, porque no sé quién pone los horarios de partidos. No puede ser que un sábado a las 9 llegas a las 4:30 en casa y tienes que jugar ya el martes. No es una ayuda para un equipo español.
Qui impone los horarios es la Liga, Ronald. Després, Elena, m'ha cridat l'atenció quan li han preguntat a Ronald Koeman per De Ligt, el central holandès, que ell ha lamentat que estigui a la Juve, i jo interpreto que li sap greu que aquest futbolista que podria haver vingut al Barça no estigui a les seves ordres.
Sí, cert lament i crítica pel que podria haver estat De Ligt pel Barça quan va tenir l'oportunitat el club de fitxar-lo l'estiu de l'any passat i finalment el jugador va optar per la Juve. Demà podrà ser-hi al Camp Nou, es va perdre el partit a Turí per lesió i totes les paraules de Koeman pel central holandès a qui va dirigir la selecció són elogis.
Ya conozco muy bien a Matthijs, que es un gran jugador. Además, por su edad, ya tiene bastante experiencia. Siempre queremos tener los mejores jugadores y en su posición él puede ser el mejor, porque a pesar de su juventud, ya lleva bastantes años y además es muy buena persona. Bueno, que ha sido una lástima que está jugando con Juve y no está aquí, pero esto sí ha pasado antes que yo estuve aquí.
Sobre si és millor Messi o Cristiano, Koeman no s'ha mullat, diu que han estat els jugadors més grans els últims 10-15 anys i que es tracta de disfrutar dels dos. Demà ho podrem fer, aquest duel es viurà al Camp Nou perquè Turí Cristiano va ser baixa per Covid.
També ha passat per sala de premsa Coutinho, què destaques?
L'hem tornat a sentir després de tornar de la seva sessió al Bayern. Destaco la seva autocrítica, reconeix que el seu rendiment no ha estat el que s'esperava i ha confessat que ha treballat molt l'aspecte mental i que se sent més fort. I bàsicament el discurs de Coutinho s'ha centrat sobretot en demanar paciència amb aquesta reconstrucció del Barça.
Estamos en un proceso de renovación, hay muchas cosas nuevas, hay que tener un poco de paciencia, pero nosotros que estamos dentro del proceso tenemos que tener, como tenemos, muchas ganas de mejorar, de cada detalle que no sale bien, de mejorar. Esto internamente hablamos mucho, ¿no? En charlas con el míster y a veces entre nosotros y bueno, hay muchas cosas que mejorar y però esto internamente resolveremos.
Coutinho també ha dit que prefereix jugar a la mitja punta, vaja, com Griezmann i Pedri, la competència és alta.
Perfecte, Elena. També posa sobre la taula, per tancar, unes manifestacions que ens arriben de Pjanic, des d'Itàlia, a la Gazzetta dello Sport, on Pjanic ja comença a queixar-se de que no juga massa.
Sí, comença dient que porta la Juventus al cor i diu, en mode queixa, que el Barça no juga massa i que no entén el per què. Només ha estat titular en un partit de Lliga, però és titular indiscutible en Champions, 5-5. Ha dit Koeman que no té cap dubte amb el Bosni, però que li ha costat una mica adaptar-se. I ha lamentat també Pjanic, que han perdut massa punts en Lliga, però que els problemes, diu, es poden superar.
A veure si juga demà contra el seu exequip. De seguida mirem a la Juve. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Energía eficiente. Energía renovable. Energía compartida. Energía para todos. Esto es Repsol. Conoce nuestros proyectos más innovadores en elfuturonosedetiene.com.
Confía en Securitas Direct.
Ay, la compañía. Lo de la alarma, tengo que hacerlo ya. En cuanto pueda me escapo a la casa del pueblo a dejarla instalada. Que no sabemos si vamos a poder ir en Navidades. Y con el pueblo tan vacío, si nos entran en casa o pasa cualquier cosa... ni nos enteramos.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct. Con cientos de expertos pendientes de tu seguridad las 24 horas del día. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
El debat a Esports Cope, amb l'Oliveros, amb el Minguell, amb el Polio Rincón. Avui amb moltes coses que comentar, però abans notícies a la Juve. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que arriba aquesta tarda a Barcelona, aquesta vegada sí, amb Cristiano al capdavant, eh?
Així és, una Juventus que ve de guanyar dissabte el derbi contra el Torino per 2-1. Necessitaven puntuar la Sèrie A i per això no han pogut fer rotacions aquest cap de setmana. Andrea Pirlo, gràcies a la victòria, s'ha convertit en l'únic entrenador debutant a la Lliga italiana que no perd en les primeres 10 jornades. Demà els italians han de guanyar per més de 2 gols si volen ser primers de grups i ho intentaran, com deies, amb la seva estrella Cristiano Ronaldo, que aquesta vegada sí podrà jugar contra el Barça després de caure al partit a Turín pel coronavirus. Al portuguès l'acompanyaran dos vells coneguts del Barça i de la Lliga Espanyola respectivament, Artur Melo i Álvaro Morata. Els dos arriben descansats, el Brasil es va quedar a la banqueta contra el Torino i el davanter, que porta 12 gols aquesta temporada, 7 en Lliga i 5 en Champions, no va jugar perquè complia sanció. Dels lesionats tenen dos centrals, Chiellini i Demiral, a més del porter suplent Gori. La resta, tots estan bé i ara, en uns minuts, suposo, veurem la llista dels que viatgen a Barcelona. La Juventus ha entrenat a 11:45 del migdia a Turín, aterren a Barcelona a les 6:10 de la tarda i a les 7, roda de premsa d'Andrea Pirlo i Bonucci.
I abans del debat, un document. Sentirem una veu de Leonardo, el director esportiu del PSG, parlant de Leo Messi i el seu futur.
És un periodista argentí, és normal. Fas una entrevista per a Argentina i parles de Messi. Jo penso una altra cosa. Crec que s'ha de tenir molt respecte. Messi és un jugador del Barça i quan toquen els nostres jugadors no estem contents. Així que no toquem a jugadors d'altres equips. Ara no és el moment de parlar del mercat. Així que molt respecte per Messi i pel Barça. No és el moment de parlar d'això.
Leonardo, respectuós a Messi i a el Barça, les 3:28, pausa i obrim debat Esports Cope.
Diumenge 20 de desembre corre el centenari de la Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Aquest any en un escenari mític, l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Inscriu-t'hi a jeanbuen.cat amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Mizuno, Freedom, CaixaBank, Sòria Natural, Danone YoPro, Frit Ràbic, Covesa concessionari oficial fort i la grossa de cap d'any. Diumenge 20 de desembre corre l'Estadi Olímpic al centenari de la Buen.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Obrim debat a Esports Cope amb l'Oliveros, amb el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella. Minguella.
Hola, què tal?
Què tal, com estem? Amb qui parles? Amb qui parles? Amb qui parles? A veure.
M'han dit que vosaltres i els Cope arriben ara. Però, clar, arribàveu per telèfon. Estem aquí a la... Vila Vinoteca.
A la Vinoteca.
No, la Vila Vinoteca, a la part antiga de Barcelona, un puesto magnífic, refet, amb una, molt espai d'una a l'altra, i es pot fer una foto perquè vegin que aquí no hi ha possibilitat de res.
De contagiar-se ni contaminar-se ni res.
Res.
Distància, tal.
Tot això blanc, magnífic, tot això, ja està.
Perfecte, perfecte.
És una reunió de... Josep Maria, és una reunió de trabajo. Sí.
De estas
de peñas y tal, y elecciones, ¿o no?
Sí, un poco así, sí. No, las peñas ya las tocamos el otro día, han quedado entusiasmadas. Estoy recibiendo llamadas de hasta de Salamanca, tú. Salamanca y tal.
Vente para acá con Rousseau.
Tal. Oye, ¿el Gabino dónde está? El Gabino era el gerente del Salamanca en mi época, cuando estaba entrenador, ¿sabes? García Traiz entrenador allí con el Alessandro y el resto.
Hombre, Alessandro.
L'entrenador era el Gabino, el gerente.
Molt bé.
Bueno, com esteu?
Bé, bé, bé. Deixa'm saludar el Poli Rincón.
Vosaltres esteu bé, tu, amb aquest Barça, m'explicaràs.
Hola, Poli.
Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? José, si tú sales de presidente o vas con eso, yo me hago del Barça y me voy contigo, ¿eh? Que no te quepa ni cuenta, ¿eh?
Vaya churro el otro día el gol aquí.
Mare meva. Però, Minguella, però com és possible, Minguella, que li facin al Barça aquests gols? Com és possible?
No, dic el gol que va fer el Madrid, eh? El
sí,
el
de Madrid.
També.
Però aquest gol
és un golazo. El de Vinicius és un golazo, la mete por la escuadra, de puta madre. Que es más magnífico.
Oye, o sea, pensar que yo veía este Vinicius allí en Brasil, digo, este tiene que ir al Madrid, porque este es un fenómeno. Y mira, el otro día engaño al portero y el portero se la mete dentro. ¿Sí?
Pero escucha, nos dio tres puntos escandalosos, ¿eh? Si no hace eso, el portero la para, ¿eh?
No, por eso te digo, los tres puntos, sí, hombre, sí.
Al final Oli, ¿tú sabes lo que vale esto? Oli, los tres puntos, Mario.
Oli, cuando yo era chaval, 10, 11, 12 años, no me acuerdo la edad, tenía un entrenador muy bruto, muy de eso, ¿verdad? Pero un entrenador serio, y me decía a los jugadores, si perdéis la pelota con los... Si perdeu la pelota amb els peus, no passa res. Tireu, tal, la pelota. Ara, si tireu un saque de banda,
sí,
que esteu parats, que teniu la pelota a les mans, i perdeu la pelota, el diumenge següent no jugueu.
I això és el que va fer Alba.
No, t'ho dic en sèrio. Perquè el tio era molt primitiu, molt d'això, però molt simpàtic. A més, estava a l'Adam. L'equip base de l'Adam. Sí. I me'n recordo que deia això, que a més té lògica, vull dir, si tu tens la pilota a la mà, no et punxa ningú perquè la traïs ara o un segon després.
Sí, sí.
No estàs corrents. Doncs mirar el panorama i dir la tiro aquí. I sobretot, que sempre tirar-la de la meitat...
Endavant. Però és que a més, Minguella, bueno, tu un accident un dia et pot passar, però és que al Barça li ha passat l'altre dia contra el Cádiz. Li ha passat el dia del Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. El gol pràcticament el fas tu. El dia de Vitoria, vull dir que es repeteix molt.
Tu veus els accidents... tu veus Fórmula 1?
No gaire. Abans mirava més. No últimament gaire. No gaire.
Tu qui et sembla que té més accidents normalment? Els bons o els que...
S'equivoquen més els dolents.
Ho he dit res.
No.
Errors,
jo parlo de Fórmula 1, eh? Parlo de Fórmula 1, Minguella, eh?
Vale. És el mateix, home. És el mateix.
Sí.
Estem amb caiguda lliure, molt difícil de frenar, i el pobre Koeman pot estar allà, i bueno, s'han de dir el Koeman, la primera part, amb el que veia es va quedar cau. Ja, no va tenir ni possibilitat de reacció personal.
Sí,
vas veure, no va reaccionar, es va quedar allà, a mitja part, segurament el segon, el Larson, devia dir, oi, vamos a fer un par de canvis, perquè si no, esto no va ser cosa, un parell de canvis, que no va servir per res, però bueno, no van fer dos canvis.
Sí. Es que Poli, daba la sensación últimamente que el equipo empezaba a jugar un poquito mejor, que metía goles con facilidad, que no encajaba y tal, y de repente te llega esto. Quiero decir, no.
Yo la pregunta, y cada vez que veo más, igual te digo, en cierto modo te puedo hablar del Madrid lo mismo, yo la pregunta es que yo creo que a mí me parece que el Barça no es solamente lo que vemos en el campo, sino que desde yo tiene un poco más de profundidad todo lo que está pasando. Yo creo que me parece un desgobierno total y absoluto, es la que sensación desde afuera. Me parece que hay jugadores que están tristes en el campo, que no tienen ganas, no digo que no tengan ganas de jugar y que no sean profesionales y que no corran, no digo que están desganados porque con las condiciones que están, en la situación que están, todo lo que está pasando, yo creo que eso, todo eso afecta al jugador y afecta en el terreno de juego. Yo me parece a mí que Koeman, a mí personalmente, en mi opinión personal, creo que le viene grande el Barça, me da la sensación, creo que le viene bastante grande.
Sí, ¿tú crees? Yo creo que está bien en su papel,
Yo creo que le viene grande, a mí me parece, te vuelvo a repetir, es una opinión personal.
No.
Yo pensaba que el equipo iba a ser de otra manera o que iba a conseguir otra manera de ciertos jugadores, no quiero dar nombres ahora mismo, porque bueno, están en una situación como están, pero yo veo jugadores y te digo, la sensación que me da desde fuera es que hay bastante del gobierno, que lo hay, evidentemente, en el Barça. A partir de ahí, bueno, se puede ver más en el campo o no, dependiendo de la situación y del momento, y en este caso... Te vuelvo a repetir, para mí la imagen viva de lo que está pasando en el Barça es Messi. Yeah. Yo le miro a la cara y le veo cuando están jugando el partido los domingos, que lo veo por televisión, está frío, triste. ¿Viste cómo mira cuando va a sacar la falta? Mira para arriba, mira para allá, suelo. Y cuando tú ves al
más
Messi
que,
normal...
Más que frío es que no le sale nada. O sea, no...
no le sale,
está, pero, mal, está, no mal, le sale? Está mal, está
pero,
mal, está mal.
Pero escúchame, Joan, ¿por qué no le sale? Porque está triste. Porque está triste, porque no está feliz.
Puede ser.
Todas las cosas que le están pasando, parece que el único que tiene la culpa de todo... es él. Y él le ha dado al Barcelona la dimensión que tiene actualmente. Para mí, le ha dado lo que quizá ningún futbolista, y de hecho no le ha dado ningún futbolista, se le ha dado él al Barça. Todos los títulos que ha ganado en la era de Messi no lo había hecho con nadie, ni lo había hecho ningún jugador en el Barça. Y ahora resulta que a Messi le mira algo ingente, que porque yo ya tengo amigos míos que son del Barça, sí, y dicen aquí, es que la culpa es de Messi. Ah, la culpa es de Messi ahora. Ahora,
José María,
hace
José María,
dos años...
Sí, dime, Manolo, dime.
No, no, que estamos preguntando a propósito de Messi si le ves más fuera que dentro, es decir, si crees que renovará o que se irá.
Yo creo que Messi no va a hacer nada, no va a escuchar a nadie hasta que el Barça tenga presidente. Esto me consta directamente
de todo, que
no quiere, ya quedó muy quemado con lo del Burofax, porque claro, que es una quemada de campeonato, ¿no? Es decir, que sí, que me voy, que no sé qué, que doy una evidencia, hacerlo por Burofax, es igual, ya está hecho. Entonces, ¿qué norma? No se habla de nada, nada. Nuevo presidente. Sí, el nuevo presidente, con sus explicaciones, con su proyecto, con tal, no sé qué, ve que el equipo es sostenible, que va a tirar para arriba y todo esto, él está encantado de la vida aquí. Otra cosa será si el Barça le puede pagar todo, si hay que buscar soluciones.
No es un tema menor ese, Minguella, ¿eh? Porque si se le renueva, ¿en qué condiciones? Pues claro.
Bueno, pero ¿vosotros creéis que es un tema económico solo, exclusivo? Yo creo que no, ¿no?
No únicamente, pero también, porque el Barça no lo va a poder renovar pagándole lo que cobra ahora, ¿eh?
Pero yo creo que...
Un moment, que parlem tots alhora. Minguella, digues, perdona.
Poli, tu creus un hombre de números. Tu creus que al món hi ha molts equips que poden afrontar una fitxa com el que té el Leo?
No.
I a més, bé, un moment, i a més el que repercuteix amb els que ja tens?
No.
Però jo crec, fíjate, José...
Parlar molt fàcil, no? Que el City, que el no sé què... El City... El que deu guanyar més, deu guanyar una tercera part del que guanya.
Sí.
Si li fots allà, què es quedaran els altres mirant dient, oi, que bien, tu com ha llegat este de Barcelona, tu, que contento estoy. Sí, sí.
Però fíjate, jo, José, jo creo que a estas alturas de las que estamos, un millón más o dos, o cinco millones más, o diez millones más a Messi, yo creo que no le afecta, pero sí le afecta una estabilidad, un proyecto y un futuro, porque él querrá retirarse. Yo creo que vivir mejor que vivir en Barcelona no va a vivir en ningún sitio. A lo mejor en Argentina,
Minguella,
claro, pero exacto,
Minguella, sí. ¿Escuchaste ayer el tertulión por la noche?
No, ayer no, bueno, estaba concentrado.
Estabas concentrado, vale. Pues yo te traslado, ya sé que estabas muy concentrado y tal, pero te traslado, hizo una pregunta Juanma Castaño, que dijo, ¿quiénes de los candidatos que hay ahora mismo a la presidencia del Barça creéis que convencerá a Messi para que se quede? Y la gente empezaba a decir, Laporta, Víctor Font, y Emilio Pérez de Rozas dijo, el único que puede convencerle es Minguella.
Bueno, hombre, yo le agradezco a Emilio, pero también él sabe la relación que tengo con el jugador, con la familia... Que aparte de que lo traje aquí cuando no lo conocía nadie, pues luego siempre se le ha respetado, se le ha ayudado y todo esto, es decir, ya está, pero esto no hay que, pero el club podrá pagar lo que pueda pagar,
por
muy amigo que seas, se puede pagar lo que pueda pagar. Lo que no veo tan fácil es lo que escucho de que se puede ir a tal sitio, se puede, mira, en Francia, Poli, tú que estás a la corriente, no están cobrando los derechos de televisión. No están cobrando los derechos de televisión. Están todos los clubs a punto del colapso en Francia. ¿Me oyes?
Pues, sí.
No, pero es que es así. ¿Por qué? Porque se hizo un contrato nuevo, este nuevo contratista pagó una parte, no ha pagado la segunda ni la tercera. Y los clubes dependen de los derechos de televisión. Entonces, ¿dónde va a ir Leo?
Yo le pago. José María, por eso yo te digo que quizá, yo es que no veo a Messi viviendo, por ejemplo, en París, ni le veo viviendo en Londres, ni viviendo en cualquier sitio de esto, es que no me da a mí.
Ya, pero él se veía en verano, se quería ir en verano, no olvidemos eso.
Pero,
o sea, él se veía.
Estamos hablando, Pero... No, yo creo que le estaban invitando a que se fuera, que es diferente. Le estaban poniendo todas las alfombras para que se fuera. Sí. Otra cosa es que pasó lo que pasó y se formó el lío que se formó el lío. Sí, sí. Pero yo te digo una cosa, yo creo que si viene un presidente serio, un presidente con un proyecto en condiciones, con un futuro, con una estabilidad, y a Messi le dice, a partir de aquí, de ti, podemos hacer esto, esto, esto y esto, y esto es lo que voy a hacer, yo creo que Messi, ¿dónde va a ir mejor que esté ahí? ¿Dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Esa es mi opinión, ¿eh?
Perfecto, pues oye, lo iremos comentando, que el tema dará de sí mucho todavía. Aquí ho deixem de moment, Vinicoteca, molt bé. Minguella, cuidar-se molt. Gràcies, Poli, un abrazo fortíssimo. Que vagi bé, Oli.
Buen provecho, gràcies.
Adéu-siau, seguim.
Creu a la Lliga, cara a la Champions. Leo Messi versus Cristiano Ronaldo. I ho viurem aquí, amb el millor equip de la ràdio esportiva.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts des del Camp Nou partiràs Barça-Juve.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Diumenge 20 de desembre corre el centenari de la Jean Buen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Aquest any en un escenari mític, l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Inscriu-t'hi a jeanbuen.cat amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Mizuno, Freedom, CaixaBank, Sòria Natural, Danone YoPro, Frit Ràbic, Covesa Concessionari Oficial Fort i la Grossa de Cap d'Any. Diumenge 20 de desembre corre l'Estadi Olímpic al centenari de la Buen.
Centra, no la recupera, no hay portero, evidentemente. Buley si la pone bien, bueno, va a ser gol. Hay tres jugadores por delante del portero, va a ser gol del Español, gol del Español, gol del Español. Quien lo mete, Darder, gol. Gol del Español sin portero. Español 2, Sporting 0.
Quique Iglesias, bona tarda.
Què dius, Bajori, bona tarda.
Quina victòria més important. Va costar per això, eh?
Quin gol més raro, eh? A l'últim.
Sí, va, després pujar de que el porter a rematar, contra
sí,
i pam.
Sí, Mariño, contra i tal, i res, 4 minuts abans, en el minut 88, havia marcat Guley el primer gol del partit. Molta feina de l'Espanyol, molts xuts des de lluny, però poques ocasions. L'Espanyol que va jugar el que volia l'Sporting, és a dir, a moure molt la pilota, però a no trobar doncs forats per fer mal. Tercera victòria consecutiva, queda per acabar 2020, Logroñés a les Gaunes, diumenge a les 2 del migdia, i abans d'acabar l'any, abans d'arribar a Nadal, Almeria a casa. Gol de la banqueta, gol de Buley, amb joc directe, pilotada de Diego López, recull molt bé Raúl de Tomàs, Puado, Buley, gol. L'Espanyol que va jugar com va voler a l'Sporting. Va bé, en el final, polèmica, perquè va reclamar un penal de Lluís López, es va posar enfadadíssim. Jo feia anys que no veia un futbolista tan enfadat.
Va haver de parar
enfadat.
Entre 4 o 5, perquè també per parar aquell home, tela.
Sí, 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 no és fàcil. En fi, que l'àrbitre no va estimar que va ser penal, tot i que va sagnar de la cara al jugador de l'Sporting. Escoltem, content, després de la tercera victòria seguida, l'Espanyol, que de moment és líder, Vicente Moreno.
Tenim una bona plantilla, entonces, amb anar fent, fixa que veníem de jugar este últim partit pues, fa 4 dies, però els 3 anteriors han jugat una diferència de menys de 3 dies inclús. Entonces, bueno, hi ha molta acumulació de partits i al final la plantilla la tenim per a utilitzar-la. És de veres que avui és un partit de nivell, de categoria, que possiblement tothom pensaria en fer menys variacions. Sabem que aquí posem en el terreny de xoc, ahir anem a acertar perquè tots donen molt bon nivell i això sempre és relativament fàcil o li dona tranquil·litat a l'entrenador, que saps que per ahir acertes, poses els jugadors o posés altres.
Va arribar, doncs, el 9 de 9 que deia el Diario, ara 2 dies de festa, avui i demà, perquè, doncs, un petit recés de setmana, així que fins diumenge no hi ha partit, com deia jo abans, a les Gaunes.
Javier Diario, director de Tiempo de Español, muy buenas. Javier Diario, hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. 9 de 9, ya lo tienes ahí, ¿eh?
Sí, sí, ahora falta el 12 de 12.
Falta el 12 de 12,
Domingo contra el Logroñés.
¿Sí?
Que por cierto, Logroñés juega el jueves en Girona. Por lo tanto, va a venir también más cansado. Y lo tenemos que aprovechar, a pesar de que el domingo no jugará en Barba. Y es una baja importante, pero creo que no podemos dejarlo todo en manos de Barba. Es decir, si no juega él, tenemos una pieza importante. Hay equipo para ganar a Logroñés y esperar a ver qué hace el sábado el Mallorca con el Leganés, que es un partido que nos interesa muchísimo.
Sí, sí. El partido de ayer, ¿qué te pareció? Yo lo estaba viendo y pensaba, ostras, va bastante como quiere el guión el Sporting, ¿no? Mucho desgaste y tal, al final el Sporting daba la sensación de que empezaba a estirarse y entonces, pam, es cuando llega el 1-0.
Pues yo creo que el Sporting vino a no perder y nosotros no supimos leer del todo el partido. Hay que reconocer que ellos hicieron un buen partido, supieron cómo maniatarnos en todos los aspectos, tanto defensivo como ofensivo. Y posiblemente en el momento más loco, en el juego directo, que es lo que menos nos gusta a nosotros...
Ya se partía mucho el partido, al
claro,
final...
Claro, pues llega el gol en un pelotazo de Diego López, cabecea hacia atrás Buley, toca de Tomás de tacón, Puado intenta golpear o hacer o adelantarse un poco el balón, se le sale mal, y por ahí le sale una asistencia a Buley que marca el 1-0 a partir de ahí, creo... que nos equivocamos, porque el Sporting sacó creo que dos o tres córners en los últimos minutos. No fue penalti lo de Babén.
No.
No fue penalti.
No.
Aunque hay que tener cuidado con esos brazos, pero no fue penalti. Y luego hay una jugada que ha pasado como un poco inadvertida. El empujón de Mariño a Keylor Vare. Hace 19 años, en Vitoria, Argensó empujó a Tellez y fue expulsado y se pitó penalti.
Turienzo
en una jugada similar.
Ya te vas atrás, tanto, ¿eh? Te vas atrás, ¿eh?
No, es que me hace gracia porque la gente se está quejando de que si el penalti de Babén, que no sé qué, hay mucho rebombori con este tema, porque parece que nadie quiere que el Español suba a primera. Hay sectores que están deseando que perdamos todos los partidos y nadie hace referencia al empujón de Mariño. Eso es penalti. Eso es penalti y expulsión del portero. Y se acaba la historia.
Oye, y Darder después del gol se la tiró un poquito a Gallego, ¿no? ¿O qué?
Yo no sé si tenía alguna deuda pendiente. No sé si Quique puede saber si había esa deuda pendiente con Gallego. No, es que no
sí,
lo sé.
Si con algún jugador no congenió Gallego, fue con Darder, es evidente.
Pues entonces estaba claro que el silencio iba para... O el que se cayera iba por Gallego. Pero, bueno, yo creo que... Al final 2-0, 9-9, y ahora tenemos que ganar en Logroño, en Las Lonjas. Es que no queda más remedio, porque hoy además juega el Mallorca en casa ante el Castellón,
sí,
que
9.
Teóricamente es un partido asequible, y sí. También juega el Leganés en campo del Tenerife. Así que de momento somos líderes en solitario, pero habrá que esperar que esta noche se complete la jornada. Pero yo creo que hemos salido muy bien de esta triada de partidos, y sobre todo el hecho de decir, bueno, los rivales nos están imponiendo un esfuerzo físico también, nos juegan de una manera que a nosotros también nos perjudica, pero estamos sabiendo en momentos determinados leer los partidos, no ponernos nerviosos y como ayer o como el día de Zaragoza, llegar al final y conseguir la victoria.
Javi, gracias, un abrazo.
Buenas tardes.
Quique, que vagi molt bé, adeu.
Adeu, bona tarda.
De l'Espanyol al Girona, Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, què tal? Bona tarda a tothom.
Bona victòria al camp de l'Albacete per apropar-se a la zona alta.
Sí, fixa't que en són dues de seguides de victòries. L'1-0 contra el Mirandés, aquest 0-2 al que feia referència davant l'Albacete i sense encaixar. Clar, aquestes dues victòries deixen el Girona desè, 24 punts, a 3 de la zona de promoció, punts, aquests 3... que pot sumar el dijous en el partit pendent de la segona jornada davant el Logroñés. Pel que respecta a l'última victòria, el partit d'ahir, Albacete, el Carlos Belmonte, van marcar Kekojevic en pròpia porta i Pablo Moreno, que es va estrenar com a golejador amb el Girona, amb protagonisme els dos gols per Cristian Estuani, que no va sortir d'inici, però que va tenir l'última mitja hora. Això ho explica Francisco.
Es un tío que no sé si lo conocéis de fondo, pero es un tío fantástico. Es un tío que cuando escucha la alineación hoy está en el banquillo, lo primero que hace es levantarse y estar con los compañeros y animarlos a que den todo. Y cuando sale parece que tiene 18 años, viene corriendo por la banda. Al final tiene un hambre terrible, lleva mucho tiempo sin jugar y ahora se encuentra mucho mejor. Por lo tanto, muy agradecido, ya digo. Eso es nuestro buque insignia del equipo y tenerlo con nosotros para, bueno, es fantástico y muy agradecido, lógicamente.
Bon moment pel Girona i tots els jugadors que van tenir minuts eren del primer equip. L'Albacete, per cert, després de la derrota, és cué. El conjunt manxec ha destituït a López Garay, qui va ser tècnic del Reus. I recordo la setmana del Girona, dos partits i dos partits a casa. Dijous, Logroñés i el dilluns, perquè juga dilluns dia 14, el Girona davant el Rayo Vallecano.
També, Víctor, continua el Sabadell a la cua de la classificació. Ahir nova derrota, 0-1 davant l'Oviedo, amb polèmica.
Sí, s'ha escapat una oportunitat d'or pels arlequinats. Si guanyaven, sortien del descens, però van tornar a sumar una derrota. La número 11 aquesta temporada, l'Oviedo va marcar el 65 amb una jugada on la defensa del Sabadell va deixar sola Sant Gali davant Macai i va suposar el gol de la victòria pels del Cuco Ziganda. Al tram final, aquesta polèmica que deies, van viure la jugada on l'àrbit va pitar el penalti a favor del Sabadell al 93, però després es va refer amb l'ajut del VAR. Amb l'atenció que hi havia, Antonio Hidalgo va ser expulsat la segona vegada en el que portem de temporada i així s'explicava en roda de premsa.
Protesta es una situación en el 90 sin más, sentado en el banquillo, estaba ya, tengo que empezar a conocerles, cómo vienen, cuando en el minuto 20 te dicen que te expulsan, que te van a expulsar por unas protestas que yo no había protestado en ningún momento, por cosas que están pasando detrás mía, yo, ¿cómo puedo controlar yo a la gente que tengo detrás? Yo soy responsable, es que, a ver, hay que ponerle un poquito de cordura a esto. Si cada vez que va a haber una propuesta de la grada, el responsable va a ser el entrenador y nos van a expulsar, es la segunda vez que me lo dicen. Y casualmente, las dos veces, al final del partido me han expulsado.
El Sabadell està penúltim, empatat a 13 punts amb el Zaragoza i dos per damunt del CUE, l'Albacete.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
A la Lliga Femenina, golejada del Barça al Santa Teresa, 9-0. Jennifer Hermoso s'ha convertit en la màxima golejadora de la història del club amb 125 gols i derrota de l'Espanyol al camp de la Reial Societat 1-0. L'Atlètic de Madrid es va deixar punts al camp de l'Atlètic Club, empat a 3. Fins aquí el futbol.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte? Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Posey Leringi en High School.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Parlem de bàsquet, Albert. Hi ha rumors sí. De que el Barça es podria reforçar amb un jugador NBA. Què hi ha d'això?
Sí, mira, expliquem la situació al voltant del mercat, del Mercato del Futbol Club Barcelona. El Barça ara mateix no es planteja fitxar i si ho fes no té per què ser un interior. Em remeto a l'entrevista que va concedir fa uns dies, fa una setmana, a Saruna Jessica Vicius a Mundo Deportivo. Sí que és cert que al Barça li han ofert al base nord-americà Yogi Ferrell, té 27 anys, amb més de 200 partits a la NBA, això ho ha explicat el periodista Chema de Lucas, li han ofert, que és diferent a que el Barça hagi anat a buscar, en aquest cas un jugador, en aquest cas a Ferrell, i a mi em sobta aquesta opció perquè és un base i el Barça té coberta aquesta posició amb Calates i amb Ertel, però veurem. També et dic que amb la gestora que mana el club, el marge de moviment que té en aquest cas la secció de bàsquet és molt, però que molt limitat.
De la jornada CB del cap de setmana ens quedem, Albert, amb el partidàs de López Aróstegui del Joventut, MVP de la jornada.
Sí, de la 13ª de la Lliga Endesa amb el 88-81 de la Penya casa davant el Casademont Saragossa. La targeta és de 28 punts, 6 triples, 9 rebots i 3 pilotes recuperades. 28 punts, 9 rebots, 3 pilotes recuperades. 8 victòries per la penya, parla el protagonista, Xavi López Aróstegui.
Muy contento por el partido. Al final ha sido un partido, como he dicho, que me hubiera gustado vivir con los aficionados para sentir un poco su apoyo y la emoción y espero que pronto pueda volver a hacer partidos de este estilo nosotros.
Ha tornat bé la penya, eh? Després de la pandèmia de coronavirus, necessita encara tenir més ritme de competició. Demà torna l'Eurocup i demà juga la penya. Novena jornada, Venècia, Joventut de Badalona.
Estarem pendents, Albert, gràcies.
Que vagi bé.
D'handbol, estem pendents aquesta tarda de les guerreres que juguen ni més ni menys que la classificació per la segona fase de l'Europeu de Dinamarca. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda. Les guerreres s'enfronten avui a la República Txeca en l'últim partit de la fase de grups. Les de Carlos Viver necessiten com a mínim un empat que els doni el punt suficient per passar ronda, i és que depenen d'elles mateixes després d'un mal inici contra Rússia i un bon empat davant Suècia. Així en parla precisament la MVP del partit de diumenge i portera de la selecció, Silvia Navarro.
Bueno, me encuentro bien. La verdad es que contenta. Hay que ver el lado positivo del partido de ayer. Hay que reponerse. Esto tienes apenas 24 horas para poder reponerte para el siguiente partido. Y la gente está animada. Es que tenemos una oportunidad. Depende de nosotras. Y es que tenemos que quemar el último cartucho, sea como sea.
És, doncs, un partit a cara o creu. Les xeques no disposen d'una jugadora estel·lar, però sí que conformen un equip molt compacte, tot i haver perdut els dos partits que han disputat. Cal destacar, però, a Marqueta Jerebkova, que ha anotat 14 gols fins ara, i a la portera Petra Kudlakova. 6 cops en partit oficial han creuat els seus camins espanyoles i xeques amb un balanç molt equilibrat. 3 victòries per Espanya i 2 derrotes. Avui, però, necessiten només un empat en un partit que es disputarà a 6:45 de la tarda a Herning.
Sort a les guerreres, gràcies, Àlex. En natació, dic que Mireia Belmonte i Àfrica Zamorano han aconseguit aquest cap de setmana a Castelló les mínimes per participar als Jocs Olímpics de Tòquio del proper estiu. I acabarem amb waterpolo, amb una polèmica, amb una situació rocambolesca. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda.
L'eliminació del Barcelona de l'Eurocup, víctima d'un pacte entre tercers.
Provisionalmente está eliminado, pero hay recursos. Lo explicamos. En la piscina Nova Escullera se jugaba la fase de grupos de clasificación para los octavos de final de la Eurocup, la segunda competición después de la Champions. El Zugló húngaro gana al Tourcoing francés, resultado que clasificaba al Club Natació Barcelona si más tarde ganaba al Panionios. Bien, el Tourcoing francés recurre el partido por alineación indebida y todo porque un jugador de campo del equipo húngaro había disputado el partido con el número 13 reservado por normativa a los porteros. Lo esperado era la descalificación del equipo húngaro por alineación indebida, pero el delegado de la LEN ordena, en una decisión muy extraña, repetir el partido más tarde. A todo esto, el Barcelona gana al Panionios y espera el resultado de esa repetición del partido entre húngaros y franceses, que si empataban a 13 o más goles, se clasificaban los dos para octavos de final, dejando fuera de la competición al equipo barcelonés. ¿Qué ocurrió? Pues que acabaron empatando a 15 goles, lo que se presume como
biscotto,
un auténtico...
Biscotto como una catedral.
Lo que se presume como un auténtico biscotto, porque además en el partido que habían jugado anteriormente había ganado el equipo húngaro solo por 7-6, es decir, que duplicaron el número de goles. El técnico del Barcelona, Víctor González, en declaraciones a Sportscope, explica el esperpento que vivieron desde la grada.
Cada vegada que s'anava apropant més al final i veiem que el resultat cada vegada era més el que necessitaven, doncs va anar creixent la nostra indignació, el nostre enfado. Al principi els equips semblava que volien guanyar. Al final, en veure's que ningú dels dos equips s'agafava avantatge, l'última jugada del partit, diguem que no es va jugar.
El club català, por tanto, ha presentado recurso ante la LEN. González se muestra optimista.
El reglament deixa clar que una indignació indeguda és motiu de perdre el partit, no? Crec que és una decisió insòlita, que no s'ha pres, imagino que en cap esport, i vull ser optimista perquè penso que és algo molt, molt flagrant, no?
La resolución de la LEN posiblemente se conocerá mañana. Por otra parte, el Mediterrani y el Sabadell sí que pasan a octavos de final. El Terrassa cayó eliminado.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Un minutet i arribem a les 4 de la tarda. Gil, vostè remata.
Llista de la Juve, es confirma el que venia apuntant Víctor Navarro. Queden fora Chiellini, De Mirelo, Gori. Arriba i venen amb la gente guapa. Ronaldo, Morata, De Ligt, Buffon, Szczesny, Artur, etc etc. Zidane, a Madrid, recupera a Carvajal, però perd a Odegaard, pendent de proves mèdiques. S'han sortejat els quarts de final de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba, Polo Terrassa, Terrassa Egara, Júnior Barcelona i Complutense Club de Campo en nois, Club de Campo Sardinero, Egara Taburiente, Terrassa Polo i Complutense Júnior a la Copa de la Reina, i han condemnat a 12 anys de presó un exfutbolista, Vasily Vasilenko. Jugava a Rússia, però es veu que es dedicava a espiar a favor dels interessos del Ministeri de Defensa d'Ucraïna.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Què és millor pel Barça? Que Messi renovi 42%, que marxi 58% en clau espanyol. Quin rival veieu més fort per l'ascens directe? Guanya clarament el Mallorca amb el 71% dels vots. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim. Que vagi bé.